Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Comencem sumaris d'aquest dissabte 22 d'octubre de 2022. El Partit Socialista de Pedro Sánchez salva el primer escull dels pressupostos després que Esquerra Republicana hagi decidit no presentar una esmena a la totalitat. Mor als 90 anys el religiós de la Salle de Premià de Mar, investigat per abusos. Lluís Martínez, bon dia.
Bon dia, Efre. Tot i que el cas es va destapar per uns fets que ja havien prescrit, la Fiscalia de Mataró va reactivar-lo el juny passat arran de la denúncia d'unes exalumnes per uns fets que encara no havien prescrit.
Els bombers voluntaris de Catalunya demanen redissenyar el model que regeix aquest cos.
Protesten perquè les condicions en què es desenvolupen les tasques i les obligacions laborals han de fer que s'estiguin perdent efectius.
En clau cultural, Barcelona s'ha despertat avui transformada en el París dels anys 90.
Després d'aturar el rodatge a causa de la mort de la reina Isabel II d'Anglaterra, Netflix s'hi ha tornat a instal·lar per poder-hi fer-hi rodar diverses escenes de la sèrie The Crown relacionades amb la princesa Diana de Gales.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Abel Flores, bon dia.
Bon dia, avui ens hem llevat amb més núvols cap a l'oest, al sud del país, fins i tot amb alguna gota que caia cap a la zona de Ponent, també cap al prelitoral de Tarragona, Catalunya Central, però han marxat força ràpidament i aquests intervals de núvols que han d'anar minvant encara més durant les properes hores, tot i que no acabarà de fer net. Més clarianes cap a la zona de l'oest, però en canvi cap a litoral, prelitoral, Pirineu, Prepirineu, veurem encara intervals de núvols que al vessant sud del Pirineu Occidental poden deixar alguna gota que podria anar acompanyada de fang. La temperatura sense massa canvis. Continuem amb aquests valors atípics per l'època de l'any, temperatura alta, tot i que pugui baixar lleugerament en alguns punts del litoral o del prelitoral, a la resta seguirem amb valors que podran superar fàcilment els 25 graus. De cara a demà, més núvols, sobretot cap a l'oest del territori, i possibilitat d'alguna precipitació feble de nou al vessant sud del Pirineu Occidental, però també demà no descartem que hi hagi alguna gota puntual entre el matí i la tarda en zones de l'oest del país. És tot de moment, ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I cop d'ull també a l'estat de les carreteres des del Servei Català de Trànsit amb Marta Carbó. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs aquesta hora podem parlar de fluïdesa en general a les principals carreteres i autopistes del país. Només queden retencions puntuals a la C61 entre Arenys de Mar i Arenys de Munt en sentit nord i també a les rondes de Barcelona en sentit Trinitat. De moment això és tot des del Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Marta. Bona tarda. I en esports, el Baxi Manresa visita aquesta tarda l'UCAM Múrcia en un moment força delicat per l'equip del Baixes.
El Manresa necessita sumar la seva segona victòria després d'un inici de lliga irregular.
A les vies de so, Pere González, a la producció dels serveis informatius de la xarxa, i us parlen Lluís Martínez i Efraín García. Comencem el Notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Bon dia. El Partit Socialista de Pedro Sánchez salva el primer escull dels pressupostos després que Esquerra Republicana hagi decidit no presentar una esmena a la totalitat. Dijous podrien superar el primer tràmit al Congrés, ja que, a banda del Partit Republicà, tant Bildu com el PNB també han renunciat a última hora a aquest bloqueig.
Esquerra vol mantenir així obertes les negociacions, tot i que no garanteix encara el sí a la tramitació. Així s'ho ha justificat avui Marta Vilalta, portaveu d'Esquerra Republicana, a la porta del seu partit, que avui ha reunit els seus diputats al Parlament, al Congrés i a l'Eurocambra.
És per donar marge a les negociacions per poder intentar construir confiances que ens permetin
trobar resultats i solucions per a la ciutadania. Creiem que aquesta és la nostra contribució, que això també és el que ens demana la ciutadania. Ho hem dit moltíssimes vegades, no som els del no a tot o els del quan pitjor millor, som els de ser útils a la ciutadania.
Vilalta també ha pressat el govern de Sánchez a abordar la reforma del delicte de sedició. Pedro Sánchez ha donat les gràcies des de Brussel·les a tots els partits que no presenten esmena a la totalitat, però ha volgut deixar clar que les converses amb els partits independentistes no se sotmetran a la reforma d'aquest delicte. El primer secretari del partit, Salvador Illa, s'hi ha referit aquest matí des de Manresa.
A mi em sembla que és un error barrejar llibretes, no? A mi em sembla que quan es parla de pressupostos el que hem de fer és parlar de pressupostos i negociar pressupostos i no barrejar-hi altres qüestions d'altres àmbits. No? Jo he dit ja que estic disposat a fer una negociació pressupostària, si vostè vol, clàssica aquí a Catalunya, sense barrejar qüestions d'altres àmbits. No? Jo podria dir, escolti'm, abans de parlar de pressupostos, que pavec i va bé, que ho està fent molt malament, no? No.
El govern espanyol podria aconseguir una majoria còmoda en aquest primer tràmit, tot i que Esquerra Republicana afirma que encara es troba molt lluny de donar el seu vot a favor per a l'aprovació definitiva. L'habitatge, el model energètic i el finançament autonòmic i local estaran sota la taula de negociació.
D'altra banda, Junts per Catalunya ajunta avui a Vic al seu Consell Nacional, el primer després de la sortida del govern. Un consell que reuneix les dues ànimes de la formació, la que va votar a favor de quedar-se a l'executiu i la que va votar a favor de sortir.
Davant l'auditori, el secretari general Jordi Turull ha justificat la decisió i ha acusat Esquerra d'haver-se entregat al govern de l'Estat.
Ens hem trobat amb uns socis de govern desconeguts per intransigents, que prioritzava les seves servituds pel seu acord amb Pedro Sánchez, que desconeixem però intuïm que no pas a l'acord d'investidura del 52%. Qui s'han pensat que som? Per qui ens han pres? Què es pensen? Que per quatre despatxos i quatre cotxes oficials renunciarem a l'ànima, a l'esperit, a la missió de Junts per Catalunya? Es pensen això?
Els bombers voluntaris de Catalunya demanen redissenyar el model que regeix aquest cos, i és que les condicions en què es desenvolupen les tasques i les obligacions laborals han fet que s'estigui perdent efectius, més d'un miler en 5 anys.
Els bombers voluntaris han celebrat aquest matí el seu 23è congrés a Agramunt, a l'Urgell. La intenció és aconseguir una nova normativa que passi pel Parlament. Josep Maria Alcalà és president de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya. Són declaracions a Tàrrega Televisió.
Els darrers 5 anys s'han perdut més de 1.000 bombers. Eren uns 2.300 escaig, que hem de quedar uns 1.300 i per sobre. És una xifra totalment insuficient. Tenim els parcs, els quilmars de personals, parcs amb 5 bombers, parcs amb 7 bombers, parcs amb 8 bombers, dotacions que no poden complir, no poden donar la rotació i garantir les sortides necessàries amb serveis de 24 hores, 365 dies a l'any. És completament impossible.
Dels 4.200 bombers i bomberes que hi ha a Catalunya, només 2.500 són funcionaris. La resta, més de 1.700, són voluntaris.
Mor als 90 anys el religiós de la Salle de Premià de Mar, investigat per abusos. La Fiscalia de Mataró va reactivar el cas el juny passat arran de la denúncia d'unes exalumnes per uns fets que encara no havien prescrit.
El professor del Col·legi La Salle de Premià de Mar, Jesús Linares, investigat per abusos sexuals, ha mort aquest dijous de matinada als 90 anys. Linares havia estat acusat d'abusar de diverses exalumnes del centre durant la seva etapa de docent. El cas es va destapar amb la denúncia que va fer l'escriptor Alejandro Palomas, que va relatar els abusos soferts quan era nen, a mitjans dels anys 70. Aquests fets, però, haurien prescrit, i el jutge va decidir arxivar el cas. El juny passat, però, una nova denúncia sobre uns fets similars que haurien passat entre el 2007 i el 2009 van instar la Fiscalia de Mataró a reactivar el cas. Ara, amb la mort de Linares, la via penal queda definitivament tancada.
I el jutjat de Guàrdia de Reus envia l'activista Mohamed Said Badawi al centre d'internament d'estrangers de Barcelona i deixa en mans del Ministeri de l'Interior la seva expulsió de l'Estat.
Badawi va ser detingut dimarts a Reus. La seva detenció va coincidir en la de Marouz Azbir, a Vilanova i la Geltrú. Dijous, l'Audiència Nacional va rebutjar les mesures cautelaríssimes demanades pel seu advocat. Ahir, però, va ser retornat a Reus, on va passar disposició judicial. El jutge de guàrdia de Reus ha acordat el seu ingrés al CIE de Barcelona per al temps mínim indispensable, que no pot ser més de 60 dies. Cal recordar que Badawi havia demanat la nacionalitat espanyola i li va ser denegada al·legant que s'havia radicalitzat i que constituïa un perill per a la seguretat nacional. Iván Jiménez, advocat especialista en aquest tipus de casos, confia que el cas es resoldrà a favor del seu client, després que no hagi estat expulsat en les últimes hores.
Els Mossos d'Esquadra detenen una dona que suplantava la identitat d'altres persones per fer operacions fraudulentes a entitats bancàries. Es calcula que entre finals d'agost i el mes d'octubre hauria pogut fer operacions per valor de més de 74.000 euros.
La detinguda és una veïna de Rubí de 45 anys. Segons la policia, utilitzava els DNIs robats de les seves víctimes per fer reintegraments o transferències en entitats bancàries. Primer anava a l'oficina a comprovar si la persona hi tenia algun compte i a preguntar el saldo. I després canviava d'oficina per dificultar la seva identificació. En detectar-se diversos casos fent servir el mateix mètode, la policia va iniciar la investigació. La detinguda va arribar a fer operacions fora de Catalunya, per exemple, a un municipi d'Albacete, on va fer una transferència de gairebé 40.000 euros. Ara s'ha comprovat que l'acusada ja havia estat detinguda abans per fets similars a Madrid.
La Conca de Barberà recupera a poc de la gran riuada de fa 3 anys al riu Francolí. De fet, infraestructures com la del Pont Vell de Montblanc no s'han començat a rehabilitar fins ara fa 3 setmanes. Un altre consistori que podrà tancar ja l'apartat administratiu serà el de l'Espluga de Francolí. Ens ho explica Pep Morató des de l'Espluga FM Ràdio.
Aquesta nit farà 3 anys de la gran riuada que va devastar la Conca de Barberà. Les intenses pluges del temporal d'Anna van desbordar el riu Francolí i van provocar greus inundacions. L'aigua va destruir negocis i espais emblemàtics com el Pont Vell de Montblanc. Aquest, tot just fa 3 setmanes que s'ha començat a rehabilitar. A l'Espluga de Francolí, les principals obres pendents de completar-se són ara una realitat. És el cas del parc fluvial o de la reconstrucció de l'entorn del Safareig. En aquest període, l'Ajuntament de l'Espluga ha rebut 600.000 euros de subvencions i ha pogut executar les obres de major ambició, donant per tancat l'episodi administratiu de la catàstrofe. Tot i això, la feina no acaba aquí. Escoltem a Josep Maria Vidal, alcalde de l'Espluga.
Treballarem en el plantejament de com ha de ser aquest espai, no? Serà un projecte a nivell urbanístic primer i després doncs, un projecte doncs, executiu que ja vindrà, entenem, tot això anirà de cara a l'any vinent.
El consistori Esplugui ha fet una ofrena floral al monument dedicat a les 8 víctimes, de les quals 2 encara no s'han localitzat.
El nou Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el PEPNAT, ha creat un instrument per impulsar a pagesos i ramaders i conservar el mosaic agroforestal. Es tracta del Pla de la Gestió de la Finca. D'aquesta manera es pretén donar protagonisme i facilitats al sector primari del parc en un marc de corresponsabilitat i cogestió, n'informa Erika Palomares.
El Pla de la Gestió de la Finca, marcat dins el PEPNAT, facilitarà als propietaris el desenvolupament de determinats usos admesos a les masies i cases rurals catalogades, com ara els artesanals o els de restauració. El Pla Especial, a més, identifica unes àrees prioritàries per l'agricultura i la ramaderia per facilitar-ne la implementació de l'activitat. Escoltem Eugènia Vidal, arquitecte de l'AMB i membre de l'equip redactor del PEPNAT, i Joan Vilamú, cap de Servei de Medi Natural i Territori del Consorci del Parc Natural de Collserola.
Entenem que és una proposta que aporta molts beneficis, a banda del ja esmentat, no?, del foment del mosaic agroforestal. També és una proposta que pretén posar en valor i ajudar a mantenir l'extens patrimoni construït de la serra i al mateix temps també doncs, suposa un increment de la superfície gestionada del parc amb una fórmula de corresponsabilitat i cogestió amb els propietaris.
Dona uns condicionants que s'han de complir, en alguns llocs no es pot fer, en altres sí, però el que sí que ens dona és moltes més eines per poder treballar en aquests ambients i poder recuperar espais agrícoles i espais per la pastura.
D'altra banda, es regularan els horts comunitaris d'iniciativa pública i els horts individuals. Els primers s'hauran d'ubicar preferentment en l'àmbit funcional i únicament a la vora externa del parc. I els segons, que corresponen a horts per l'autoconsum, es troben forçosament vinculats a una masia o altres construccions catalogades. Els que no compleixin les condicions s'eliminaran.
L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat la primera compra d'habitatges protegits sobre plànol, d'acord amb la normativa que obliga les promotores a reservar un 30% dels pisos amb objectius socials.
Es tracta de 8 pisos d'entre 71 i 89 metres quadrats, ubicats al carrer Puerto Príncipe, al districte de Sant Andreu. L'Ajuntament preveu gastar-s'hi 2,1 milions d'euros. El preu, de 2.549 euros per metre quadrat, útil estarà fixat per llei i suposa una via de compra més assequible per als municipis. Des del consistori s'ha volgut destacar la possibilitat de disseminar l'habitatge públic en zones especialment necessitades. Malgrat tot, el cas és encara una excepció, ja que només a Barcelona s'hi han detectat un total de 17 promocions que incompleixen aquesta normativa.
La santcugatenca Rosa Maria Cabanes i Montse Moral són les responsables del projecte solidari L'Arbre que volia veure món, una iniciativa que té com a objectiu recollir fons per a la investigació de malalties infantils a l'Hospital Sant Joan de Déu. La proposta, que arriba marcada en la festa de tardor, anima que els infants i adults que ho vulguin pengin fotografies dels seus viatges a un plataner que s'ha habilitat per a aquesta activitat. Des de Cugat Mèdia ens ho explica Marc Castro.
Les instantànies es podran penjar aquest dissabte fins les 9 del vespre i diumenge entre les 10 del matí i la 1 del migdia als Jardins de l'Hort de l'Abat de Sant Cugat del Vallès. En declaracions a Cugat Mèdia, Moral ha explicat que la idea d'aquest projecte va sorgir arran d'un conte que va escriure el net de la Rosa Maria Cabanes, en Sergi Bea, quan tenia 9 anys, que narrava la història d'un arbre que volia viatjar, però com que no tenia cames, el protagonista li portava instantànies dels llocs que visitava. L'organitzadora ha explicat com Cabanes va tenir la iniciativa d'endinsar-se en la iniciativa.
A vegades, amb l'imaginació dels nens, tot es pot arreglar, i complir somnis. Va pensar que traslladar aquest missatge fent un arbre solidari a Sant Cugat i que els nens i pares que vulguin es portin fotografies dels viatges o de les vacances i per penjar la foto, pues, que facin un donatiu.
El preu simbòlic per participar a l'activitat és de 5 euros per fotografia. Moral ha explicat que els agradaria que l'arbre quedés recobert, com a mínim, amb unes 100 imatges.
En clau cultural, Barcelona s'ha despertat avui transformada en el París dels anys 90. Després d'aturar el rodatge a causa de la mort de la reina Isabel II d'Anglaterra, Netflix ha tornat a instal·lar-s'hi per rodar-hi diverses escenes per a la sèrie The Crown, relacionades amb la princesa Diana de Gales.
Després d'aturar la producció que havia de tenir lloc als Jardinets de Gràcia, la plaça Francesc Macià i l'avinguda Pau Casals s'ha transformat ja en el París de finals del segle passat. Els decorats hi estaran muntats fins demà diumenge i volen recrear l'escenari que va viure els últims dies de la vida de Lady Di. Tot i això, segons el diari britànic The Sun, la sèrie no representarà el moment de l'accident que va acabar amb la seva vida. Des de Netflix afirmen que recrearan la sortida del cotxe des de l'hotel Ritz, però que passaran directament a reviure les seqüeles polítiques i socials de l'accident.
El Cercle Artístic de Palamós commemora els seus 40 anys d'història amb diverses propostes pictòriques. És una entitat sense ànim de lucre que es dedica a ensenyar i promoure les arts plàstiques en el municipi. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Carla Ribas.
El Cercle Artístic de Palamós està d'aniversari. Aquest dissabte commemora els seus 40 anys d'història amb diferents activitats obertes a tota la població. Comença amb una sessió de pintura a l'aire lliure i després amb diferents mostres de pintura de bodegó, dibuix, model o pintura sobre seda al local de l'entitat. Martí Colls és el secretari del Cercle Artístic de Palamós.
Mirat de fer un dia bastant complet, ja ho fèiem com fèiem abans de la pandèmia, fèiem jornada de portes obertes cada any. Aquest any, en 40 aniversari, doncs farem més activitat. Anirem a pintar l'aire lliure, que és una signatura que ens agradaria que s'apuntés molta gent. Llavors, a la tarda, farem un dinar de germanor, muntarem un bodegó, un gran bodegó per l'ocasió, farem una sessió de model.
El Cercle Artístic de Palamós compta actualment amb una 80 de socis i ofereix cursos i tallers de pintura i d'altres tècniques artístiques.
El castell de Sant Ferran de Figueres acull aquests dies el rodatge de la sèrie nord-americana Mrs. Davis de Warner Bros. Televisió i produïda per Damon Lindelof, creador de Lost, Leftovers i Tara Hernández del joven Sheldon.
El castell de Sant Ferran de Figueres s'ha convertit en un autèntic plató aquesta setmana, i és que el rodatge de la sèrie Mr. Davis ha desplegat un gran equip de càmeres, actors, productors i també elements de tretzo. Un dels que ha causat més sensació és una espasa de grans dimensions clavada a terra, sent potser una de les més grans del món. I és que el castell de Sant Ferran és un plató ideal per la sèrie Mr. Davis, ja que el seu guió juga amb la ciència-ficció i barreja les noves tecnologies amb el passat medieval. La sèrie està protagonitzada per actors de renom com Ellie Henry, Raphael Courkill i Sam Mider, entre altres. Paral·lelament, la ciutat acull també el rodatge d'altres produccions audiovisuals nacionals i internacionals aquest mes d'octubre. Concretament, s'ha iniciat el rodatge de la sèrie Red Wine d'Apple TV, protagonitzada per Eva Longoria i Carmen Maura. També s'està gravant el programa Un País Mágico de Televisió Espanyola, i la ciutat també acollirà aquesta tardor el rodatge d'una producció catalana d'acció.
Notícies en xarxa. Esports.
El Baxi Manresa visita aquesta tarda l'UCAM Múrcia en un moment força delicat per l'equip del Bages.
La marxa de Justin Hamilton per motius personals se suma a les ja conegudes baixes de Guillem Jou i de Babatundo Olomiwa, que encara s'estan recuperant a les seves respectives lesions. El Manresa necessita sumar la seva segona victòria després d'un inici de Lliga irregular. Demà serà el torn per al Barça, el Joventut de Badalona i el Bàsquet Girona.
El Nàstic està obligat a guanyar el Numancia per tal que Raúl Agné pugui continuar a la banqueta. Alejandro Berzosa, bona tarda.
Bona tarda. Després de l'ultimàtum per part de la junta directiva de l'equip de reunir, els grans no poden fer una altra cosa que no sigui aconseguir els 3 punts. Això sí, no tindran un rival gaire fàcil, ja que el Numancia ha sumat en les últimes 5 jornades, amb 3 victòries amb la Núcia, la Moreveta i la Real Societat B, i 2 empats amb el Real Murcia i el Calahorra. Ara mateix es troben a la 7a posició, amb 12 punts. El capità del Nàstic, Joan Oriol, cataloga el Numancia com un rival complicat, però que el Nàstic aconseguirà la victòria.
Bueno, és un Numancia amb bons futbolistes de la categoria, un Numancia dur, un Numancia que encaixa pocs gols, però sempre dic el mateix, a casa sempre el Nàstic és un Nàstic molt agressiu, un Nàstic que va pels partits, molt difícil de batre, i sé que veurem un gran Nàstic i que aconseguirem batre el Numancia, no tinc cap dubte.
El partit es jugarà dissabte a les 5 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, sent el partit que inicia la jornada nou al grup 2 de la Primera Federació.
En waterpolo, 20 dies després de disputar la final de la Copa Catalunya, Sabadell i Barceloneta es veuen les cares en la final de la Supercopa d'Espanya. Els barcelonins defensen el títol de campió, però el partit es juga a la piscina de Can Llong. Per saber qui s'emportarà el gat a l'aigua, hi anem en directe amb Pau Vituri. Bon dia.
Bon dia, doncs se l'ha emportat l'Atlètic Barceloneta com a la Copa Catalunya, un partit que ha acabat fa tot just uns minuts. Elvis Fatovic, avui la final ha estat molt més ajustada, victòria marinera per només 8-7 contra l'Estrelpool Natació Sabadell, que ha fet una molt bona actuació a la seva piscina per intentar guanyar aquesta Supercopa d'Espanya. L'equip sabadellenc ha anat per davant del marcador durant tot el partit i no ha estat fins a minut i mig pel final, quan un gol d'Àlvaro Bustos, d'Àlex Bustos, perdó, volíem dir, ha fet el títol al Barceloneta. És la 17a Copa pel conjunt mariner, que segueix dominant aquesta competició, i ja 2-2 aquesta temporada per l'equip de Luis Fatovic.
Moltes gràcies, Pau. I a la piscina de Joan Serra de Mataró, els locals s'enfronten al Club Natació Terrassa. Veiem si tenim ja resultats en directe amb Jordi Rabassa. Bon dia.
Bon dia. Doncs el partit s'ha acabat fa escassos minuts. Victòria del Centre de Natació Mataró
sobre el Club Natació Terrassa per 12-9, victòria important sobre un rival que acostuma a lluitar per les primeres posicions de la divisió d'honor masculina. Partit molt igualat, però això és que en els tres primers quarts només una vegada un dels dos equips, concretament el Terrassa, ha estat capaç de col·locar-se en dos gols d'avantatge. Ha estat el començament del segon període arran d'un gol de Jordi Chico que ha significat el 5-7. El Terrassa ha dut la iniciativa en el marcador durant bona part del partit, guanyava 1-2 al final del primer període i 5-6 al descans llarg. El Mataró, però, s'ha col·locat per davant al final del tercer període amb un 9-8 al seu favor. Els d'André i Josep han decantat el partit al seu favor en un excel·lent últim quart parcial de 3-1 per arrodonir el 12-9 final. I atenció, una dada important, Didac Kovács i Sergi Mora, primer i segon entrenador del quadre garenc, expulsats en targeta vermella.
Perfecte, moltes gràcies, Jordi. I avui se celebra una nova jornada del prestigiós Rally Catalunya Costa Daurada.
El francès Sebastián Ogier, de Toyota, és líder després de la primera jornada amb únicament 4,8 segons de marxa respecte del seu company d'equip, Kalle Rovanperä, que ja ha aconseguit el títol de campió mundial de forma matemàtica. Els dos pilots de Toyota s'han repartit 7 dels millors temps, 3 Ogier i 4 Rovanperä, en els 8 trams de la jornada inaugural.
I quan falten pocs minuts per arribar a 2:15, nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
La xarxa de comunicació local.
El 21 i 22 d'octubre a l'Auditori, l'OBC i Ludovic Morlo uniran forces amb la violinista Vilde Frank per oferir el segon concert per a violí de Bartók.
També sonarà el testament simfònic de Xostakóvitx, la irònica i nostàlgica sinfonia número 15.
Entrades a auditori.cat.
Nutrició amb Laura Crosas.
Els bolets. Els bolets són fongs comestibles de diferents formes, colors i sabors, però que la gran majoria comparteixen propietats nutricionals similars. El 80-90% del seu pes és aigua. Per aquest motiu, aporten poques calories, hidrats de carboni i greixos. En canvi, són una font important de fibra, saciants i molt interessants en casos de patir restrenyiment o colesterol elevat. També es recomanen per a persones hipertenses per contenir potassi i poc sodi. A més, aporten fòsfor i seleni, que és un bon antioxidant. Pel que fa a les vitamines, en destaquen les del grup B i la provitamina A, que asseguraran una bona salut cardiovascular i de les mucoses. Encara que anar a collir bolets pot ser una bona activitat per estar en contacte amb la natura i moure's, cal anar en compte de no malmetre el bosc i identificar-los correctament per escollir aquelles espècies que sí que són comestibles i així evitar riscos d'intoxicació. Al ser un producte fresc, és millor conservar-los al frigorífic fins al seu consum i, exceptuant algunes espècies concretes, s'han de cuinar abans de menjar. Entre les comestibles destaquen el xampinyó, els ceps, els rovellons, les llanegues, els camagrocs, les gírgoles, les trompetes de la mort, els rossinyols, els fredolics i molts més. Es poden coure a la planxa, al vapor, bullits o al forn i fins i tot a la brasa. Si estem fora de temporada, també els pots gaudir dessecats, en conserva o congelats. Combinen d'allò més ben proteïnes com les truites o els remenats d'ou i bolets, o els guisats amb carn, peix, llegum o seità, amb arròs o d'altres cereals, afegits saltejats amb amanides, per fer-ne crema juntament amb verdures de temporada com la carbassa o per farcir-los. O bé, per crear d'altres elaboracions com croquetes, canelons o mandonguilles. Endinseu-vos al món dels bolets i gaudiu d'aquest producte de temporada que pot ser un bon acompanyant dels plats de tardor.
Sí.
Sabies que...
El parc eòlic més gran del món es troba situat al mar d'Irlanda. Cobreix en total 145 quilòmetres quadrats de superfície marina i s'arriba a més de 650 megawatts, amb els que es pot subministrar electricitat a unes 590 llars.
La xarxa.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efrén García.
Repassem els titulars d'aquest dissabte 22 d'octubre de 2022. El Partit Socialista de Pedro Sánchez salva el primer escull dels pressupostos després que Esquerra Republicana hagi decidit no presentar una esmena a la totalitat. Mor als 90 anys el religiós de la Salle de Premià de Mar investigat per abusos. Lluís Martínez, bon dia.
Bon dia de nou, Efren. Tot i que el cas es va destapar per uns fets que ja havien prescrit, la Fiscalia de Mataró va reactivar-lo el juny passat arran de la denúncia d'unes exalumnes per uns fets que encara no havien prescrit.
Els bombers voluntaris de Catalunya demanen redissenyar el model que regeix aquest cos.
Protesten perquè les condicions en què desenvolupen les tasques i les obligacions laborals han fet que s'estiguin perdent efectius.
En clau cultural, Barcelona s'ha despertat avui transformada en el París dels anys 90.
Després d'aturar el rodatge a causa de la mort de la reina Isabel II d'Anglaterra, Netflix s'hi ha tornat a instal·lar per rodar-hi diverses escenes per a la sèrie The Crown, relacionades amb la princesa Diana de Gal·les.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Abel Flores, bon dia.
Bon dia, avui ens hem llevat amb més núvols cap a l'oest, al sud del país, fins i tot amb alguna gota que caia cap a la zona de Ponent, també cap al prelitoral de Tarragona, Catalunya Central, però han marxat força ràpidament i aquests intervals de núvols que han d'anar minvant encara més durant les properes hores, tot i que no acabarà de fer net. Més clarianes cap a la zona de l'oest, però en canvi cap al litoral, prelitoral, Pirineu, Prepirineu, veurem encara intervals de núvols que al vessant sud del Pirineu Occidental poden deixar alguna gota que podria anar acompanyada de fang. La temperatura sense massa canvis. Continuem amb aquests valors atípics per l'època de l'any, temperatura alta, tot i que pugui baixar lleugerament en alguns punts del litoral o del prelitoral, a la resta seguirem amb valors que podran superar fàcilment els 25 graus. De cara a demà, més núvols, sobretot cap a l'oest del territori, i possibilitat d'alguna precipitació feble, de nou al vessant sud del Pirineu Occidental, però també demà no descartem que hi hagi alguna gota puntual entre el matí i la tarda en zones de l'oest del país. És tot, de moment, ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català de Trànsit, Marta Carbó, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs a aquesta hora parlem en general de fluïdesa de les principals carreteres i autopistes del país. El volum de trànsit és baix i no ens consten incidències que compliquin la circulació. Només veiem per càmeres intensitat a l'autovia 2 a l'altura de Cornellà en direcció Lleida, i també cues puntuals a la Ronda de Dalt de Barcelona en sentit Trinitat. De moment, això és tot del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Moltes gràcies, Marta. Bona tarda. I en esports, el Barça d'handbol es juga avui el pas a la final de la Superglobe.
Els homes de Carles Ortega es veuen les cares avui amb el quilce polonès de la competició internacional, que se celebrarà a l'Aràbia Saudita.
A les vies de so, Pere González, a la producció, als serveis informatius de la xarxa, i us parlen Lluís Martínez i Efren García. Fins a les 3, fem notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efren García.
Bon dia. El Partit Socialista de Pedro Sánchez salva el primer escull dels pressupostos després que Esquerra Republicana hagi decidit no presentar una esmena a la totalitat. Dijous podrien superar el primer tràmit al Congrés, ja que, a banda del Partit Republicà, també Bildu i PNB han renunciat a última hora a aquest bloqueig.
Esquerra vol mantenir així obertes les negociacions, tot i que no garanteix encara el sí a la tramitació. Així s'ho ha justificat avui Marta Vilalta, portaveu d'Esquerra, a la porta de la seu del partit, que avui ha reunit els seus diputats al Parlament, al Congrés i a l'Eurocambra.
És per donar marge a les negociacions per poder intentar construir confiances que ens permetin trobar resultats i solucions per la ciutadania. Creiem que aquesta és la nostra contribució, que això també és el que ens demana la ciutadania. Ho hem dit moltíssimes vegades, no som els del no a tot o els del quan pitjor millor, som els de ser útils a la ciutadania.
Vilalta també ha apressat el govern de Sánchez a abordar la reforma del delicte de sedició. Pedro Sánchez ha donat les gràcies des de Brussel·les a tots els partits que no presenten esmena a la totalitat, però ha volgut deixar clar que les converses amb els partits independentistes no se sotmetran a la reforma d'aquest delicte. El primer secretari del partit, Salvador Illa, s'hi ha referit aquest matí des de Manresa.
A mi em sembla que és un error barrejar llibretes, no? A mi em sembla que quan es parla de pressupostos el que hem de fer és parlar de pressupostos i negociar pressupostos i no barrejar-hi altres qüestions d'altres àmbits. No? Jo he dit ja que estic disposat a fer una negociació pressupostària, si vostè vol, clàssica aquí a Catalunya, sense barrejar qüestions d'altres àmbits. No? Jo podria dir, escolti'm, abans de parlar de pressupostos, que plegui la vena, que ho està fent molt malament, no? No.
El govern espanyol podria aconseguir una majoria còmoda en aquest primer tràmit, tot i que Esquerra Republicana afirma que encara es troba molt lluny de donar el seu vot a favor per a l'aprovació definitiva. L'habitatge, el model energètic i el finançament autonòmic i local estaran sobre la taula de negociació.
I d'altra banda, Junts per Catalunya ajunta avui a Vic el seu Consell Nacional, el primer després de la sortida del govern, un consell que reuneix les dues ànimes de la formació, la que va votar a favor de quedar-se a l'executiu i la que va votar a favor de sortir-ne.
Davant l'auditori, el secretari general Jordi Turull ha justificat la decisió i ha acusat Esquerra d'haver-se entregat al govern de l'Estat.
Ens hem trobat amb uns socis de govern desconeguts per intransigents, que prioritzava les seves servituds pel seu acord amb Pedro Sánchez, que desconeixem però intuïm que no pas a l'acord d'investidura del 52%. Qui s'han pensat que som? Per qui ens han pres? Què es pensen? Que per quatre despatxos i quatre cotxes oficials renunciarem a l'ànima, a l'esperit, a la missió de Junts per Catalunya? Es pensen això?
Els bombers voluntaris de Catalunya demanen redissenyar el model que regeix aquest cos, i és que les condicions en què desenvolupen les seves tasques i les obligacions laborals han fet que s'estiguin perdent efectius, en concret, més d'un miler en 5 anys.
Els bombers voluntaris han celebrat aquest matí el seu 23è congrés a Agramunt, a l'Urgell. La intenció és aconseguir una nova normativa que passi pel Parlament. Josep Maria Alcalà és president de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya. Són declaracions a Tàrrega Televisió.
Dels darrers 5 anys s'han perdut més de 1.000 bombers. En uns 2.300 escaig, que hem de quedar uns 1.300 i per sobre. És una xifra totalment insuficient. Tenim els parcs als quilmars de personals, parcs amb 5 bombers, parcs amb 7 bombers, parcs amb 8 bombers, dotacions que no poden complir, no poden donar la rotació i garantir les sortides necessàries amb serveis de 24 hores, 365 dies a l'any. És completament impossible.
Dels 4.200 bombers i bomberes que hi ha a Catalunya, només 2.500 són funcionaris. La resta, més de 1.700, són voluntaris.
Mor als 90 anys el religiós de La Salle de Premià de Mar, investigat per abusos. La Fiscalia de Mataró va reactivar el cas el juny passat arran de la denúncia d'unes exalumnes per uns fets que encara no havien prescrit.
El professor del Col·legi La Salle de Premià de Mar, Jesús Linares, investigat per abusos sexuals, ha mort aquest dijous de matinada als 90 anys. Linares havia estat acusat d'abusar de diverses exalumnes del centre durant la seva etapa de docent. El cas es va destapar amb la denúncia que va fer l'escriptor Alejandro Palomas, que va relatar els abusos soferts quan era un nen, a mitjans dels anys 70. Aquells fets, però, havien prescrit i el jutge va decidir arxivar el cas. El juny passat, però, una nova denúncia sobre uns fets semblants que haurien passat entre el 2007 i el 2009 van instar la Fiscalia de Mataró a reactivar el cas. Ara, amb la mort de Linares, la via penal queda definitivament tancada.
El jutjat de guàrdia de Reus envia l'activista Mohamed Said Badawi al centre d'internament d'estrangers de Barcelona i deixa en mans del Ministeri de l'Interior la seva expulsió definitiva de l'Estat.
Badawi va ser detingut dimarts a Reus. La seva detenció va coincidir amb la de Marouk Azbir, a Vilanova i la Geltrú. Dijous, l'Audiència Nacional va rebutjar les mesures cautelaríssimes demanades pel seu advocat. Ahir, però, va ser retornat a Reus, on va passar a disposició judicial. El jutge de guàrdia de Reus ha acordat el seu ingrés al CIE de Barcelona pel temps mínim indispensable, que no pot ser més de 60 dies. Cal recordar que Badawi havia demanat la nacionalitat espanyola i li va ser denegada al·legant que s'havia radicalitzat i que constituïa un perill per la seguretat nacional. Ivan Jiménez, advocat especialista en aquest tipus de casos, confia que el cas es resoldrà a favor del seu client, després que no hagi estat expulsat en les últimes hores.
I d'altra banda, ingressa a presó un dels autors d'una temptativa d'homicidi que va tenir lloc ara fa un any a Vilanova i la Geltrú. L'home havia fugit després de ser requerit pels Mossos d'Esquadra i s'ha localitzat en un municipi de la província de Lleó.
Els fets van tenir lloc el 14 de novembre de 2021. Els Mossos van rebre un avís a causa d'una baralla en la qual van resultar ferides d'arma blanca dues persones. Els agents van identificar els presumptes autors de l'agressió i un d'ells va entregar-se voluntàriament, però l'altre va fugir. La policia el va localitzar en un poble de la província de Lleó i va demanar la col·laboració de la Guàrdia Civil per a la seva detenció. Després de comprovar que tenia diversos requeriments judicials pendents, el detingut ha estat ingressat a presó. Un dels ferits va necessitar una intervenció quirúrgica i va estar en estat crític durant diverses setmanes. L'altre va rebre l'altre poques hores després dels fets, després que li apliquessin punts de sutura.
El nou Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el PEPNAT, ha creat un instrument per impulsar a pagesos i ramaders i conservar el mosaic agroforestal. Es tracta del Pla de la Gestió de la Finca. D'aquesta manera es pretén donar protagonisme i facilitats al sector primari del parc en un marc de corresponsabilitat i cogestió. N'informa Erika Palomares.
El Pla de la Gestió de la Finca, marcat dins el PEPNAT, facilitarà als propietaris el desenvolupament de determinats usos admesos a les masies i cases rurals catalogades, com ara els artesanals o els de restauració. El Pla Especial, a més, identifica unes àrees prioritàries per l'agricultura i la ramaderia per facilitar-ne la implementació de l'activitat. Escoltem Eugènia Vidal, arquitecte de l'AMB i membre de l'equip redactor del PEPNAT, i Joan Vilamú, cap de Servei de Medi Natural i Territori del Consorci del Parc Natural de Collserola.
Entenem que és una proposta que aporta molts beneficis, a banda del ja esmentat, no?, del foment del mosaic agroforestal. També és una proposta que pretén posar en valor i ajudar a mantenir l'extens patrimoni construït de la serra, i al mateix temps també, doncs, suposa un increment de la superfície gestionada del parc amb una fórmula de corresponsabilitat i cogestió amb els propietaris.
Dona uns condicionants que s'han de complir, en alguns llocs no es pot fer, en altres sí, però el que sí que ens dona és moltes més eines per poder treballar en aquests ambients i poder recuperar espais agrícoles i espais per la pastura.
D'altra banda, es regularan els horts comunitaris d'iniciativa pública i els horts individuals. Els primers s'hauran d'ubicar preferentment en l'àmbit funcional i únicament a la vora externa del parc.
i els segons, que corresponen a horts per l'autoconsum, es troben forçosament vinculats a una masia o altres construccions catalogades. Els que no compleixin les condicions s'eliminaran.
La sequera aquest any ha afectat fins i tot a la campanya de castanyes. A Vilanova de Prades denuncien que la collita està sent molt minsa i que les castanyes que hi ha són molt petites. Això, afegit al problema de robatori, s'ha agreujat aquest problema en aquesta zona. Pep Morató, l'Espluga FM Ràdio.
La situació extrema de sequera està tenint efectes visibles en la collita. És el cas de les castanyes de Vilanova de Prades, la producció de les quals ha sigut enguany molt pobre a causa de la falta de pluges. Els productors de la zona argumenten que hi ha poc fruit i mida molt petita i donen la temporada per perduda. El productor de castanyes, Claudi Illadó, assegura no haver viscut una situació així.
Hi ha castanyes i molt petites, han minvat, han quedat les pinyes petitetes i hi ha castanya molt petita. Molt mal any jo, tinc 50 anys i amb 50 anys crec que és dels anys pitjors que hi haurà enguany per la castanya, almenys a Vilanova de Prades.
D'altra banda, continuen presents problemes com el xancre, que afecta els castanyers, o el robatori de castanyes per part de turistes.
L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat la primera compra d'habitatges protegits sobre plànol, d'acord amb la normativa que obliga les promotores a reservar un 30% dels pisos amb objectius socials.
Es tracta de 8 pisos d'entre 71 i 89 metres quadrats, ubicats al carrer Puerto Príncipe, al districte de Sant Andreu. L'Ajuntament preveu gastar-s'hi 2,1 milions d'euros. El preu, de 2.549 euros per metre quadrat útil, està fixat per llei i suposa una via de compra més assequible per als municipis. Des del consistori s'ha volgut destacar la possibilitat de disseminar l'habitatge públic en zones especialment necessitades. Malgrat tot, el cas és encara una excepció, ja que només a Barcelona s'hi han detectat un total de 17 promocions que incompleixen aquesta normativa.
I parlant de projectes socials, la Sant Cugatenca, Rosa Maria Cabanes i Montse Moral són les responsables del projecte solidari L'Arbre que volia veure món, una iniciativa que té com a objectiu recollir fons per a la investigació de malalties infantils a l'Hospital Sant Joan de Déu. La proposta, que arriba emmarcada en la festa de la tardor, anima que els infants i adults que ho vulguin pengin fotografies dels seus viatges a un plataner que s'ha habilitat per a aquesta activitat. Des de Cugat Media ens ho explica Marc Castro.
Les instantànies es podran penjar aquest dissabte fins a les 9 del vespre i diumenge entre les 10 del matí i la 1 del migdia als Jardins de l'Hort de l'Abat de Sant Cugat del Vallès. En declaracions a Cugat Media, Moral ha explicat que la idea d'aquest projecte va sorgir arran d'un conte que va escriure el net de la Rosa Maria Cabanes, en Sergi Bea, quan tenia 9 anys, que narrava la història d'un arbre que volia viatjar, però com que no tenia cames, el protagonista li portava instantànies dels llocs que visitava. L'organitzadora ha explicat com Cabanes va tenir la iniciativa d'endinsar-se en la iniciativa.
A vegades, amb l'imaginació dels nens, tot es pot arreglar i complir somnis. Va pensar que traslladar aquest missatge fent un arbre solidari a Sant Cugat i que els nens i pares que vulguin es portin fotografies dels viatges o de les vacances i per penjar la foto que facin un donatiu.
El preu simbòlic per participar a l'activitat és de 5 euros per fotografia. Moral ha explicat que els agradaria que l'arbre quedés recobert, com a mínim, amb unes 100 imatges.
En clau cultural, Barcelona s'ha despertat avui transformada en el París dels anys 90. Després d'aturar el rodatge a causa de la mort de la reina Isabel II d'Anglaterra, Netflix ha tornat a instal·lar-s'hi per rodar-hi diverses escenes per a la sèrie The Crown, relacionades totes elles amb la princesa Diana de Gales.
Després d'aturar la producció que havia de tenir lloc als Jardinets de Gràcia, la plaça Francesc Macià i l'avinguda Pau Casals s'ha transformat ja en el París de finals del segle passat. Els decorats hi estaran muntats fins demà diumenge i volen recrear l'escenari que va viure els últims dies de la vida de Lady Di. Tot i això, segons el diari britànic The Sun, la sèrie no representarà el moment de l'accident que va acabar amb la seva vida, Des de Netflix afirmen que recrearan la sortida del cotxe des de l'Hotel Ritz, però que passaran directament a reviure les seqüeles polítiques i socials de l'accident.
La festa del Mos de Moja reunirà el seu veïnat al voltant de l'activitat vitivinicultora. Un tast de vins, la presentació del documental 40 hectàrees, La terra i el pagès, i l'humor per adults de Gisela Figueres centren les activitats que tindran lloc al llarg del cap de setmana.
Aquest cap de setmana realitzen els actes principals de la programació de la Festa del Mos de Moja, organitzada per la Comissió de Festes amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Olèrdola. La primera de les propostes arriba dissabte a les 11 del matí amb un taller infantil per fer el mocador de la Festa del Mos 2022. També hi haurà jocs gegants, concurs infantil de dibuix i esmorzar pels nens i nenes. Les activitats es faran al local 9. A 9:15 del vespre es llançarà un castell de focs i a les 9 al local s'inicia el sopar del most i tot seguit el ball amb el conjunt musical Solimar. Per diumenge a les 11 es preveu l'actuació dels Balls del Poble a la Rambla Pau Casals i a les 12 al local 9 es podran degustar vins a càrrec de Mulet Viticultors. També es projectarà el documental 40 hectàrees, la terra i el pagès, amb la presència del director Pep Puig i els seus protagonistes. I el darrer acte arriba a iniciativa del Bibliobús. Serà un espectacle d'humor per adults, la perruquera dels versos, amb Gisela Figueres, al local 9, a 8:15 del vespre.
Alcarràs celebra avui la segona edició del Vedella Tast amb un show cooking dels xefs Carme Ruscalleda i el lleidatà David Molina. Es tracta del 30è aniversari de la Fira del Comerç i del Rebost i comptarà durant tot el cap de setmana amb prop d'un centenar de carpes amb producte de proximitat amb la vedella com a protagonista. Des de Rosselló, Laura Alcalde.
La plaça del Mercat d'Alcarràs és l'escenari de la xerrada sobre l'art del show cooking que farà la xef Carme Ruscalleda i que complementarà el xef lleidatà David Molina cuinant una tapa amb recepta de la de Sant Pol de Mar. L'alcalde d'Alcarràs, Jordi Janés, ha destacat que el públic tindrà l'oportunitat de tastar tot un seguit de tapes de vedella que posen en valor aquest producte de territori.
La gent podrà fer les degustacions de les diverses tapes sobre la carn de la vedella, que també hi haurà les explicacions dels beneficis d'aquesta carn i de les dietes saludables. I després hi haurà doncs, tot el recorregut per les diverses carpes on hi haurà les degustacions de cada una de les tapes, de les diferents tapes.
Diumenge a la mateixa plaça plegarà 86 expositors de comerç local i de qualitat i una exposició de cotxes antics, entre d'altres activitats, tot en el marc de la Fira del Comerç i del Rebost, que enguany arriba al Carràs a la seva 30a edició.
Notícies en xarxa. Esports.
El Barça d'handbol es juga avui el pas a la final de la Superglove.
Els homes de Carles Ortega es veuen les cares avui amb el Kielce polonès de la competició internacional que se celebra a l'Aràbia Saudita. Després de quedar-se sense títol l'any passat, enguany busquen redimir-se.
En futbol, el Nàstic està obligat a guanyar el Numancia per tal que Raúl Agné pugui continuar a la banqueta. Alejandro Berzosa, bona tarda.
Bona tarda. Després de l'ultimàtum per part de la junta directiva de l'equip tarragoní, els grans no poden fer una altra cosa que no sigui aconseguir els 3 punts. Això sí, no tindran un rival gaire fàcil, ja que el Numancia ha sumat en les últimes 5 jornades, amb 3 victòries amb la Núcia, la Morevieta i la Real Societat B, i 2 empats amb el Real Murcia i el Calahorra. Ara mateix es troben a la 7a posició, amb 12 punts. El capità del Nàstic, Joan Oriol, cataloga el Numancia com un rival complicat, però que el Nàstic aconseguirà la victòria.
Bueno, és un Numancia amb bons futbolistes de la categoria, un Numancia dur, un Numancia que encaixa pocs gols, però sempre dic el mateix, a casa sempre el Nàstic és un Nàstic molt agressiu, un Nàstic que va pels partits, molt difícil de batre, i sé que veurem un gran Nàstic i que aconseguirem batre el Numancia, no tinc cap dubte.
El partit es jugarà dissabte a les 5 de la tarda al nou Estadi Costa Daurada, sent el partit que inicia la jornada nou al grup 2 de la Primera Federació.
D'altra banda, després del festival inesperat, el Johan Cruyff al Sabadell té com a objectiu recuperar també les sensacions que va perdre a casa fa 15 dies contra l'Eldense. A la nova Creu Alta, els de Gabri Garcia reben un Intercity caracteritzat pel seu múscul econòmic. Adrià Arroyo, bon dia.
Bon dia. Avui, a partir de les 7 de la tarda, primer precedent en tota la història entre el Centre d'Esports Sabadell i un dels clubs més peculiars de la Primera Federació, nascut fa només 5 anys i l'únic de tot el territori espanyol que cotitza en borsa, Intercity d'Alacant. Els dos arriben després de trencar una mala dinàmica, en el cas del Sabadell, de dues derrotes, en el del conjunt de Gustavo Siviero, 3. Però això sí, els alacantins estan a la part alta de la classificació, 5ens, i en canvi el Centre d'Esports en zona mitjana, després de la golejada per 1-4 davant del Barça Atlètic. Recupera Guillem Molina, l'entrenador arlequinat Gabri Garcia. Per contra, no podrà comptar ni amb Joanet ni tampoc amb Vargas, que estan en el tram final de les respectives lesions musculars que han patit en els últims dies. Serà a partir de les 7 a la Nova Creu Alta aquest primer enfrontament de tota la història entre el Sabadell i l'Intercity.
Per què fa el tenis taula, el Reus Ganchets Miró cau en el seu debut a casa per 3-1 davant del Linz Frosberg. L'encert de la millor jugadora visitant ha condicionat en gran mesura el resultat. La Nova Ràdio, Aleix Pérez.
Derrota del Reus Ganchets Miró per 1-3 davant el Linz Frosberg. Els dos primers partits han estat decantats clarament per les millors jugadores de cada equip, amb una Paulina combativa que ha mantingut en vida les reusenques. Però la victòria ajustada de Pino Pissant sobre Elvira en el tercer, en un partit molt igualat i amb errors no forçats, i l'exhibició de Pavlova, la seva tenista número 1 visitant en el quart, ha demostrat la clara superioritat de l'equip austríac. És moment ara d'esperar el resultat d'aquest equip amb el ja vell conegut Budaor Cingarès, que podria permetre l'accés a les lausenques a la següent ronda.
El Girbau Vic Tenis Taula no ha tingut tanta sort a l'Europa Cup després de dues derrotes consecutives ahir i avui. N'amplia la notícia Pep Portet.
Bona tarda. El Girbau Vic Tenis Taula ha quedat eliminat de l'Europa Cup de Tenis Taula després de perdre aquest matí per 3-1 davant el Nanotec Villach d'Àustria i haver perdut ahir també per 3-1 davant el Castelgofredo italià. Les biguetanes han tingut opcions en els dos partits, però les derrotes en moments puntuals les han sentenciat. Tamol Wang Kechuan va sumar ahir el punt biguetà i aquest matí també ha estat la jugadora que ha sumat, però tant ella com Sofia Xuanzang se'ls ha travessat el joc defensiu de les rivals i no han pogut fer res per continuar vives a Europa.
I fins aquí una nova edició del Notícies en Xarxa d'avui dissabte. Com sempre, des de l'equip que fa possible aquest informatiu, els agraïm un cop més la seva atenció i els desitgem que acabin de passar una molt bona tarda.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
La xarxa de comunicació local.
El 19 de març de 1925, el mateix Richard Strauss va dirigir la banda municipal de Barcelona amb la seva obra Mort i Transfiguració.
El 23 d'octubre, la banda la tornarà a interpretar a l'Auditori, sota la batuta de Pasqual Vilaplana.
Venda d'entrades a auditori.cat.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Denis Siama, un dels pares de la cosmologia moderna. Denis Siama va néixer el 1926 a Manchester, Anglaterra, i va ser un dels cosmòlegs més importants de la segona meitat del segle XX. Va passar la major part de la seva carrera a les universitats d'Oxford i de Cambridge i va ser mentor d'altres grans físics com Martin Rees, Stephen Hawking i d'altres. Després de graduar-se en física, es va doctorar el 1953 a Cambridge mateix de la mà de Paul Dirac, amb un treball sobre el principi de Mach i la inèrcia. A Siama va ensenyar en universitats de gran renom com la King's College de London, Anglaterra, la Universitat de Harvard als Estats Units, la de Texas, Austin, també als Estats Units, a més de la Universitat de Cambridge, a la Universitat d'Oxford, etc. El 1983 es va traslladar a Itàlia, primer a la Universitat de Trieste i després a la de Pisa. Entre els àmbits d'estudi de Siama s'inclouen la radioastronomia, l'astronomia de raig X, els quàsars, les anisotropies de la radiació còsmica de microones, el medi interestel·lar, intergalàctic, la física d'astropartícules i la naturalesa de la matèria fosca. Però, sens dubte, la seva contribució més significativa va ser el seu treball en relativitat general i forats negres. Va ser defensor de la cosmologia de l'estat estacionari de Fred Hoyle. No obstant això, durant la dècada de 1960, la teoria estacionària va començar a tenir molts arguments en contra i Siama la va abandonar per treballar en la nova cosmologia, la cosmologia del Big Bang. Durant els seus últims anys, es va dedicar a l'estudi de la matèria fosca en les galàxies. Els seus últims treballs els va centrar en perseguir una teoria de la matèria fosca explicada gràcies a l'existència d'un neutrí pesat. Després d'aquesta vida de científic impressionant, Dennis Siama va morir el 1999 a Oxford.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Adrià Tella. Junts per Catalunya reuneix avui a Vic el seu Consell Nacional, el primer després de la sortida del govern. Un consell que reuneix les dues ànimes de la formació, la que va votar a favor de quedar-se a l'executiu i la que va votar a favor de sortir-ne. Davant l'auditori, el secretari general Jordi Turull ha justificat la decisió i ha acusat Esquerra Republicana d'haver-se entregat al govern de l'Estat.
Ens hem trobat amb uns socis de govern desconeguts per intransigents, que prioritzava les seves servituds pel seu acord amb Pedro Sánchez, que desconeixem però intuïm, que no pas a l'acord d'investidura del 52%. Qui s'han pensat que som? Per qui ens han pres? Què es pensen? Que per quatre despatxos i quatre cotxes oficials renunciarem a l'ànima, a l'esperit, a la missió de Junts per Catalunya?
D'altra banda, la Conca de Barberà es recupera de la gran riuada que va viure fa tot just 3 anys. Des de l'Espluga FM Ràdio, Pep Morató.
Aquesta nit farà 3 anys de la gran riuada que va devastar